Oxicol és la meva elecció diària per mantenir el meu colesterol a ratlla.
Amb una colina K i berberina, aquesta fórmula única d'Oxicol m'ajuda a mantenir els meus nivells de colesterol sota control.
Una càpsula al dia és tot el que necessito. Oxicol, perquè cuidar la meva salut cardiovascular mai ha estat tan fàcil.
I, per descomptat, l'aconsegueixo a la meva farmàcia. Havia de ser de Kern Pharma.
Són les 6 de la tarda, 6 minuts. Només el 3% dels Premis Nobel de Ciències els han guanyat, en aquest cas, les dones. A l'estat espanyol, dels 7 organismes públics d'investigació, només el CSIC està dirigit per una dona. Això sí, els 18 directors anteriors van ser homes. I tot i que les dones es graduen i es doctoren més, únicament un 20% lideren els grups d'investigació. Coincidint amb el Dia Internacional de la Dona, avui volem parlar de dones i de ciència, perquè s'acaba de publicar un llibre que explica les vides de 25 dones científiques que van canviar el món. El llibre, il·lustrat per Núria Aparicio, porta per títol Les xiques són de ciències, i avui ens acompanyen els seus autors. Són la Irene Cívico. Irene, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Sergio Parra. Sergio, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Benvinguts els dos. Bueno, quan un pensa en una dona científica, de seguida et ve al cap el nom, per exemple, de Marie Curie, i si m'apureu, doncs, què et diria jo, la Jane Goodall, i la seva tasca, en aquest cas, amb ximpancers. Per què són tan desconegudes les dones científiques, en aquest cas, importants a la història?
Bueno, aún hoy creo que arrastramos el estereotipo de que si le pedimos a un niño que dibuje a un científico, va a dibujar un hombre. Con despeinado también, ¿no? En plan, Einstein.
Es un buen experimento.
Y también tenemos el estereotipo de que, como tú has dicho, cada vez hay más mujeres en el mundo académico, sin embargo, no se atreven con carreras que estereotípicamente son de hombres, ¿no? Como por ejemplo las matemáticas, que solamente hay un 30% aproximadamente de licenciadas en matemáticas, ¿no? Y sin embargo, a pesar de la creencia popular de que el cerebro femenino es más dado a las emociones y menos al pensamiento matemático riguroso, si tú haces un test de matemáticas sin sesgo sexual, es decir, no te vamos a evaluar como mujer, sino como, a lo mejor, cómo manejas la economía doméstica, que estereotípicamente es algo más femenino, resulta que la solvencia matemática de las mujeres es equiparable a la de los hombres. Entonces, como bien dices, las mujeres están casi desaparecidas de los libros de historia porque siempre se ha pensado que no están preparadas intelectualmente, y aún hoy ocurre esto. Premio Nobel de Medicina 2001 Tim Han dijo que básicamente trabajar con ellas en el laboratorio estaba mal porque 2001, porque básicamente o te enamoras de ellas o ellas se enamoran de ti o se ponen a llorar si las criticas. Esto lo dijo un Premio Nobel de Medicina año 2001. Entonces intentamos con este libro no solamente sacar a relucir mujeres que han desaparecido un poco de los libros de historia, sino también disolver un poco el estereotipo de que las mujeres, si quieren, también pueden llegar a hacer estos grandes descubrimientos.
Bueno, veis que per començar ja desmitifiques el que és guanyar un premi Nobel, perquè només amb el retrat que m'has fet de...
No, se puede ser muy listo en una cosa muy tonto en otro.
Sí, no, per això dic que ja m'has deixat ja sorprès. Bueno, comencem a explorar sobre el llibre, Marta.
Sí, vosaltres comenceu parlant d'Agnòdice, que va ser la primera metgessa coneguda de la història. Diuen que va néixer a Atenes al segle IV abans de Crist, però no se sap si aquesta història és real. Aleshores, si no és real, per què l'heu inclòs en aquest llibre? Quina importància va tenir aquest personatge?
Clar, tots els personatges que són... Ens va passar també el primer llibre, no? que estava Hipàtia d'Alexandria, que també és una dona científica. De fet, és considerada com la primera dona científica de la història. És molt difícil, perquè es va cremar per començar la biblioteca d'Alexandria. Molts papers es van perdre. Llavors és molt difícil realment a vegades contrarrestar les dades. En el cas d'ella és que és una llegenda que ha calat molt i ha passat molt a la comunitat també científica. Llavors, evidentment diem que no sabem si és una història real o no, però crec que és una història que també dona molt aquesta lliçó, no? Perquè la història d'Agnòdice diu doncs que ella, per poder entrar a la Universitat de Medicina, ja es va haver de disfressar d'home, ja no va poder entrar com a dona. I llavors després va tornar a la seva Atenes natal, i de cop totes les dones volien visitar-se amb aquell doctor que les coneixia tan bé, que les tractava tan bé, i bueno, doncs d'aquí la seva història.
I els maridos muy celosos,
No, i que li van fer un judici...
Bueno, clar, perquè els maridos eren molt gelosos i els altres metges perquè els robava la clientela. I llavors, clar, li van fer un judici i diuen que el judici, doncs, ella es va aixecar la faldilla, bueno, els drapets, es va aixecar la faldilla i va ensenyar, doncs, que era una dona.
Això ho situa la llegenda, podem dir que és una llegenda, no? Al segle IV abans de Crist. Bé, repeteixo, són moltes dones de les que mencioneu, moltes d'elles nosaltres no les coneixíem. Per exemple, Maria Sibila Merian, no sé si ho he dit bé, estomatòloga... Entomòloga, gràcies Marta, autodidacta que pintava insectes. Ens hem de retrocedir al segle XVII per descobrir aquesta entomòloga, una estudiosa d'insectes que va ser tota una pionera en aquesta branca científica. Es deia, com he dit abans, Maria Sibila Merian, i va néixer a Frankfurt el 1647. I als 13 anys ja pintava les seves primeres làmines amb il·lustracions d'insectes que ella mateixa capturava. Per què li cridaven tant l'atenció als insectes?
Clar, és que aquí hem de tenir dues coses en compte. Primer, que la Maria Sibila, això, va néixer el 1647... Sí. Però, i clar, de cop, una dona que és la que primera que va fer com una classificació d'insectes i va publicar llibres, i a més el que tenia la Maria Sibila és que li agradava molt pintar, con lo qual, clar, els seus llibres eren obres d'art preciosos. Hem de tenir en compte primer que era una dona, però és que, a més, els insectes estaven molt mal vistos. O sigui, els insectes es creia que era una cosa del diable que creixia...
Estaven mal vistos.
Bueno, els feien fàstic. Bueno,
alguns a dia d'avui també fan fàstic, però això no vol dir,
diable,
això no vol dir que els estudis...
No, però clar, a més, en aquell moment eren coses que canviava el diable, pràcticament, no? Sí, sí. Que venien a embrutar-te i vivien en la caca i el fang. Llavors, que una dona, a més, volgués investigar allò...
Bueno, y en esta época todavía no se habían desarrollado los microscopios. Es decir, que todo lo que era muy pequeño, como no se podía ver bien, pues no era importante. Pero ella era más que científica, era una observadora de las cosas. Y quizás, precisamente por no ser científica de profesión, se fijó en cosas que los científicos estaban un poco delegando a la curiosidad, simplemente, ¿no? Y por eso hizo la...
Ens ha sorprès que aquesta dona se separés del seu marit als 38 anys. Clar, segle XVII. I això en el seu moment, bueno, suposo que devia ser molt trencador.
I va agafar un vaixell i se'n va anar amb la seva filla a Surinam a investigar els insectes d'allà.
Es va tirar de cap a descobrir més insectes.
Imagineu-vos que, evidentment, tothom li deia que les dones no viatjaven soles, i menys per anar a buscar cucs.
Sí.
Els dibuixos, per cert, són espectaculars, sí. Si ho busqueu, els oients que ens esteu escoltant ara mateix per internet, i poseu Maria Sibila Merian, i busqueu els quadres i les obres d'art que feia, són espectaculars. També a Alemanya, però uns anys més tard, el 1750, va néixer la primera astrònoma en descobrir un cometa. El seu nom és Caroline Lucretia Herschel, i tot i que tenia, gràcies al seu pare, estudis en aritmètica, astronomia i música, la seva mare la feia servir com a minyona de fer feina a casa. Això sí, gràcies al seu germà va poder fugir i va fer carrera al seu costat. De fet, qui ha passat a la història, si busqueu el nom d'un astrònom famós, és el seu germà, el William Herschel, però ella també va tenir una tasca destacada. Expliqueu-nos una mica la seva història.
Bueno, el problema de Caroline és que era mujer y además sufrió al nacer de un problema de salud con el tifus, y entonces prácticamente creo que medía 1,40 m, 1,30 m. Y además tenía un poco desfigurada la cara. Claro, ella era mujer, encima era carne de circo, podríamos decir.
Claro, la seva mare consideraba que no la casaría mai, perquè ens entenguem.
Y entonces se refugió un poco en el trabajo de su hermano como mera ayudante, ¿no? Lo que pasa es que poco a poco fue, bueno, desplegándose un poco su capacidad de observación, y como bien dices, fue la primera persona que vio un cometa. Que no és fàcil de veure un cometa,
No com... I menys en aquella època, que ells es feien els seus propis telescopis, que eren molt més potents que els que existien.
Clar, estaven superentregats a la causa, i la veritat és que ella va tenir la sort de que tenia molt bona relació amb el seu germà i que van fer totes les investigacions junts, quan ell va morir, ella va seguir... clar, junts van... És que el primer...
Sí, però la fama la té el germà, no la té ella. Ja,
però que... curiosamente, la Sociedad Astronómica de Londres acabó reconociendo su trabajo, y de hecho, al final de sus días, fue la primera científica del mundo por cobrar por investigar. O sea, la primera científica profesional del mundo.
Sí, perquè el seu germà al final el va contractar al rei d'Anglaterra, doncs, per ser el seu astrònom de la corte, i clar, ell a tot arreu on anava, doncs, s'emportava la seva germana, no? I al final tota la comunitat la va acabar acceptant, i diuen que es va posar de moda a l'època a dir-li a les seves filles Caroline al final, no?
Y de hecho muchos cometas se llaman Caroline, también hay en la luna un
cráter
con su nombre...
Per tant, va generar, diguéssim, un boom, aquesta dona.
És que, bueno, és que van descobrir Neptú, entre altres coses. No només galàxies i nebuloses a Cascoporro, que ja, això ja és fascinant, sinó que van descobrir com un dels planetes que tots en sabem de memòria.
Del llibre, a mi personalment m'ha cridat molt l'atenció el paper de... Perquè tots, si ara dic Albert Einstein, tothom té al cap la seva, diguéssim, la seva imatge o les seves fórmules matemàtiques, alguna d'elles, però realment el paper rellevant és el de Mileva Marek, la gran física a l'ombra d'Einstein. Una física brillant, nascuda a Sèrbia el 1875, que podria estar al darrere dels grans descobriments d'Einstein. A veure...
Clar, és que és
expliqueu-nos molt... aquesta trobada, o sigui, aquesta relació entre Albert Einstein i Mileva Marek.
La Mileva va ser la primera dona de l'Albert Einstein. És una d'aquestes històries que potser el nom et sona, hi haurà més o menys alguna persona que li sonarà, però és d'aquestes històries que et comences a llegir i jo vaig començar a investigar i realment et quedes molt al·lucinat,
sí,
perquè...
El del llibre és en fi, ha sorprès perquè, diguéssim, Albert Einstein, amb tot el que és la seva grandesa, potser li rebaixa un punt al suflet.
Un esglaó, no?
No, perquè hi ha el paper d'aquesta dona. Ho ha volgut ser suau, no?
Clar, no, el que passa, ells es van conèixer a la universitat, van estudiar junts, ells tenien els mateixos estudis, de fet, ella treia millors notes, el que li va passar a ella és que no va acabar l'últim curs, doncs perquè es va quedar embarassada. I això, doncs, a l'època, doncs, se'n va haver d'anar a casa, però amb tots els papers que s'han anat recuperant, sí que s'han recuperat moltes cartes entre ells dos, molta comunicació, i es van començar a fixar, doncs, que sempre l'Albert i ella parlaven de la nostra investigació, la nostra feina, com que era una cosa en plural. Uh-huh. I llavors aquí van començar a estirar de la corda, i van veure, doncs, que moltes... per exemple, la teoria de la relativitat, sí, tenia molts punts que coincidien amb treballs d'ella, amb treballs de la universitat d'ella, i doncs que potser ella tenia més importància que no la dona que li rentava els calçotets, perquè era una cosa molt important per l'Albert, es veu, a més.
Però és que aquí ho afegiu en el llibre, les exigències d'Albert Einstein sobre la seva dona. No, Marta?
Sí, sí, bueno, que ho expliquin ells, sí, sí. Si vols ho explico jo, però...
Sí, no.
Tela,
És a dir, que li va dir, o fas tot aquest seguit de coses com a dona...
O et deixo.
De mujer.
Però expliqueu, què li exigia a ella?
No me'n recordo exactament, o sigui, sí que era que sempre li tingués els calçotets,
sí,
nets, això...
El sopatà, els àpats, el menjar...
Tres menjars al dia i després poseu dirigir-li la paraula només això, quan ell volgués.
Que no li parlés gaire.
Sobretot.
Llavors, ella li va dir que adéu. Que allà es quedava...
O sigui, ella el va engegar, a l'Albert Einstein.
Bueno, a veure, perquè diguéssim que ell tenia moltes amants, o sigui, ella ja sabia...
Doncs... Si ell tenia moltes amants, volia soplat a taula, que li netegessin sí, no els calçotets, que no li parlés...
Home, era un geni, un
visionari, un visionari a l'època. I llavors ella li va dir que molt bé, que allà es quedava amb els seus calçotets i que ella se n'anava. I una altra cosa molt, molt clau, que evidentment no sabem aquí en aquest punt quin era l'acord que ells tenien... però tenien un pacte, hi havia firmat entre ells que si ell guanyava el Nobel mai per les seves investigacions, que els diners serien per ella. I així va ser. Llavors aquí...
Així
curiós,
va ser.
Sí. Els diners que va guanyar del Premi Nobel li va donar per ella, que ella va gastar, tenien un fill que tenia esquizofrènia, i ella ho va gastar, doncs, per cuidar...
I ella va continuar la via, o sigui, la via científica, o no? Quan es va separar? No la va continuar?
No.
Quina pena,
o sigui, jo crec que sí, que mentre estava amb ell...
Sí.
L'ajudava, jo crec que això no va parar mai mentre estiguessin junts, però després no, perquè ella es va centrar molt amb els seus fills i, com us deia, hi havia un fill que tenia unes necessitats especials que, evidentment, en aquella època no tenien el coneixement de lo que és l'esquizofrènia com tenim ara, i ella va haver d'invertir molt.
La veritat és que, llegint el vostre llibre, t'adones que moltes d'aquestes són vides de pel·lícula, o sigui, per fer pel·lícules dedicades a cadascuna d'aquestes dones, i a mi també m'ha cridat molt l'atenció el cas de la xinesa Qian Xiongwu, una xinesa nascuda el 1912 que es va convertir en la gran dama de la física que va contribuir al desenvolupament de la bomba atòmica. Per començar, va ser la primera dona de la Xina en estudiar a la universitat més important del seu país. I és que va néixer en una família especial. Ella va tenir molta sort, clar, el lloc on neixes, els pares que tens et determinen.
Clar, ella va tenir la sort, doncs, el seu pare va fundar la primera escola a Xina per noies. I llavors ella ja va poder estudiar, i el seu pare, evidentment, i la seva família, doncs, la va apoyar perquè ella pogués estudiar el que volgués. Ella, el que passa és que se'n va voler... tenia, òbviament, moltes aptituds per seguir estudiant, i ella se'n volia anar a estudiar als Estats Units, que és on ella sabia que allà estava... on ella havia de... I llavors va haver d'enganyar una mica el seu pare, va haver de buscar les universitats. Ella va agafar un listín i va dir, a veure, universitats que donin beques i que no hagi de demanar diners. I cap allà que se'n va anar.
Se'n va anar als Estats Units i allà comença a treballar el projecte Manhattan. Expliqueu en què consistia aquest projecte i quin paper va tenir ella.
Bueno, básicamente el proyecto Manhattan es el desarrollo de energía nuclear, ¿no? Que luego tuvo consecuencias negativas, como es la...
La bomba
nuclear, ¿no? Pero sí, ella de hecho tuvo un papel bastante relevante en esta investigación. Lo que pasa es que tuvo que no solamente superar el estereotipo de ser mujer, sinó en aquesta època l'estereotip de ser asiàtica.
Vosaltres en el llibre expliqueu que Chien Seung-woo, que, bueno, que perquè tenia perquè era asiàtica, no van acabar de confiar en ella. Clar. En el desenvolupament final de la bomba.
Clar, perquè el problema
de l'energia, en aquest cas atòmica.
El problema que va haver és que, evidentment, l'inici de voler investigar, de fer la bomba atòmica, era perquè Rússia i Estats Units estaven allà a la grenya i si no ho aconseguia uns abans ho aconseguien els altres, no? Per això estaven, en principi la idea era protegir-nos. Però què va passar? Que llavors també Estats Units va entrar en guerra amb Japó, amb la qual cosa tothom que tingués els ulls rasgats, tot i que ella era xinesa, ella no era japonesa, doncs això li va costar la feina.
Va acabar, però, sent la primera dona presidenta de la Societat Americana de Física el 1975. Vull dir que déu-n'hi-do la carrera que va fer aquesta dona.
Jo crec que ella ja havia demostrat que era molt bona.
Parlant de dones, molt bones, hem de parlar de Maria Teresa Toral, la química, en aquest cas, antifeixista. El llibre, parleu d'aquesta química que va ser empresonada durant la dictadura de Franco. Què és el que va passar amb Maria Teresa Toral?
Clar, Maria Teresa, el tema és que, a part de científica, era una dona molt activa en política i era una dona molt d'esquerres, que, com us podeu imaginar, doncs, a l'època de Franco no eren molt ben rebudes les seves idees, i molt lluitadora. Llavors ella tenia els seus grups que reunien, que feien, que evidentment lluitaven contra el franquisme, i això li va costar entrar a la presó.
A la presó expliqueu que no sé si tenia capacitat per 500 persones, n'hi havia 5.000 dones. Ella, de fet, va ajudar a moltes de les dones de la presó, no?
Els educó. El paper de Maria Toral en el campo de la química quizás no sea demasiado relevante.
No ha fet cap descobriment,
no,
diríem.
Pero sí que en el tejido, digamos, social de la época, a nivel político, sí que su activismo yo creo que merecía, ¿no?, ser reconocido en el libro. Que, bueno, creo que es la única española, ¿no?, que hemos puesto.
Es l'única, sí. I apareixen 11 nord-americanes,
sí.
És el grup més nombrós. M'ha cridat l'atenció també que, com que ho feu amb un ordre cronològic, al principi del llibre hi ha unes quantes alemanyes. I després ja se'n va més cap als Estats Units, que vas veient com ha evolucionat la història, el suport que s'ha donat a les dones en investigació.
Així és.
És clar, curiós.
Però quan... té una raó de ser, o ha estat l'atzar, o ha estat casualitat?
No, nosaltres quan comencem a fer els llibres, normalment doncs, agafem llistes i llistes de dones i llavors d'aquí anem traient, perquè comencem amb moltes més i anem traient. També em va passar en un moment que li vaig dir, ostres, portem un munt de físiques. No sé per què, saps? Històries d'aquestes
sí.
Tirar molt l'atenció.
Un moment, per acabar el de la Maria Teresa Toral, un detall que és quan ella va sortir de la presó, d'aquesta presó on ella va ensenyar les dones, li van prohibir que continués investigant, ella va posar en marxa una farmàcia i va fer com una mena d'un centre de reunions secret per rebels, i el seu nòvio,
això és molt fort,
la delata, i la tornen a detenir... La tornen a jutjar i és un judici que va ser destacat, és un judici que va despertar moltes consciències, no?
Clar, perquè era una persona que, tot i que no ha passat a la història, doncs a la seva època sí que era coneguda a la comunitat científica, era una persona que es movia, era una persona que havia estudiat molt, i ella era molt fan de Marie Curie, i, doncs, per exemple, la filla de Marie Curie, que també és científica, també és guanyadora del Premi Nobel, Irene Jolit, ara ho estic dient fatal, la filla de Marie Curie, la va apoyar molt, es va presentar aquí a Espanya, al judici, també, no només pel judici, perquè la deixessin lliure, sinó per donar visibilitat al que estava passant, el que tu deies, a la presó, doncs que hi havia 5.000 dones quan en cabien 500, i la veritat és que van ajudar moltíssim.
I finalment va poder sortir.
Va poder sortir i va dir jo a Espanya no vinc més, i se'n van a Mèxic.
Bueno, no m'estranya. és el lògic. És, en aquest cas és aplicar el sentit comú. Bé, hem de parlar de Patricia Bath, l'oftalmòloga que va tornar la vista a milers de persones. Una oftalmòloga afroamericana que en aquest cas va néixer a Nova York el 4 de novembre del 1942. Ella formava part d'una família pobra i la seva és una història de superació. Expliqueu-nos una mica mica la trajectòria d'aquesta
dona. Clar, la Patricia encara està viva, de fet. Clar, ella va néixer amb diversos hàndicaps. En aquella època era dona, afroamericana i pobra, a Nova York. Diguéssim que va lluitar...
Tot a favor.
Sí, va lluitar contra tots els estereotips possibles, no? Crec que, a més, és com la primera afroamericana que té patents, és una dona, com bé dius, oftalmòloga, doncs que sí, eres la primera persona que té patents perquè va patentar un sistema per poder... va curar, gràcies a ella, es va poder curar... Bueno, és que, de fet, es va donar compte que hi havia molta gent, sobretot afroamericana, que no tenia accés al metge, i no tenia accés ja sobretot a la vista. Jo crec que en aquella època era com anar al dermatòleg, no? Mm-hmm. I de cop molta gent va poder tornar a veure.
Como dices, las chicas en esa época estaban muy mal vistas en el mundo de la ciencia, pero las afroamericanas estaban mal vistas en todos los ámbitos. Porque al igual que se han hecho test de matemáticas, competencias de matemáticas mujeres, también se han hecho test de inteligencia afroamericanos y siempre salen que son menos inteligentes que los blancos. Pero sin embargo hay trampa también aquí, porque es un poco el efecto Pigmalión que decíamos antes de, como todo el mundo cree que soy inferior, pues yo tampoco me esfuerzo demasiado, ¿no? Pero cuando haces un test de inteligencia, donde no se está valorando a nivel racial tu inteligencia, entonces la inteligencia de los afroamericanos es muy similar al de los blancos.
Ah. Clar, i ella, per exemple, amb les seves investigacions, coses que per ara nosaltres són més comuns, no? Que tens el millor catarata, o sigui, no et preocupes tant, dius, bueno, vaig al metge, me les trauran. Doncs ella va desenvolupar moltes eines perquè això fos més fàcil i que tothom pogués accedir, gent que es pensava que seria cega ja de per vida, de que realment tot era reversible, no?
Hem parlat d'una oftalmòloga, d'una química, de físiques, d'astrònogues, astrònomes, però ara parlarem d'una matemàtica, la matemàtica més important de la història, que es deia Emmy Noether. Va néixer el 1882 a Erlangen, a Alemanya, i jo no sé, bueno, vaja, sí que ho sé perquè he llegit el llibre, però m'agradaria que ho expliquéssiu als oients, com va arribar a destacar tant en aquest àmbit, el de les matemàtiques.
Bueno, imaginaos, ¿no? Ya hemos dicho que actualmente está el problema este del hándicap, de que los cerebros femeninos no están preparados para las matemáticas. Imagínate en esta época, ¿no? Intentar destacar en este campo tan, tan, tan masculino, tan cerebral, cuando no es así, ¿no? Sin embargo, Emmy Noether podríamos considerar que es la más es matemática más importante
de la
historia.
Es la más importante y es el que parlàvem abans fora d'antena, que... no ha passat a la història popular, no? Diguéssim que no la coneixem al
no,
carrer.
No, és que hi ha totes aquestes dones, moltes d'elles no les coneixien.
Clar, doncs ella és... jo, sincerament, no sé a vegades ni explicar, jo soc de lletres, per començar. El meu cervell sí que no està preparat, però ja físicament no és per sesgo sexual. Però, clar, ella va haver de demanar mil permisos, evidentment no la deixaven... li van permetre escoltar a classe. Moltes d'elles no podien ni publicar els treballs amb el seu nom, els havien de publicar amb el nom del professor. Però ella era una dona que, a més, era molt catxonda, tenia molta gràcia, i ella feia coses molt... És com la mare de la matemàtica abstracta. No sé, jo, de veritat, vaig haver d'estudiar per poder escriure la seva biografia, però va tenir molt ràpidament un culte a la seva persona molt ràpid, perquè realment va veure que era una persona molt...
Fins i tot reconeguda per Einstein, eh? Que Einstein
era amiga,
la va reconèixer.
Bueno, és que, a més, ella també tenia un altre hàndicap, ella era jueva. Con lo cual, tant amb Einstein, tots ells van patir, òbviament, l'Alemanya nazi, molts d'ells se'n van marxar als Estats Units. I van poder seguir fent les seves feines, ella una d'ells, no? I és superinteressant, és una persona que s'ho ha passat tot pel forro. Va decidir fer... Ella sabia que volia ser això i es va riure. Va tenir la sort que tenia, a part dels seus amics, va tenir un professor que la va portar de la mà i deia, perquè clar, és això, no la deixaven ni banyar-se a la piscina de la universitat, no? I ella, doncs, què feia? Tirar-se a la piscina.
Què és el que s'ha de fer?
Sí, sí, sí.
Les sigues són de ciència. Són 25 científiques que van canviar el món i que les trobareu en aquell llibre que porta per títol, doncs, recordeu, les sigues són de ciència, 25 científiques que canviaron el mundo. Irene Cívico i Sergio Parra, moltíssimes gràcies als autors d'aquest llibre, amb unes il·lustracions de la Núria Aparicio, que en fi...
Són molt maques. Sí, sí. I el llibre realment és que es llegeix... mira, el nostre becari, que ens va ajudar també a fer la documentació, i em comentava com a anècdota que havia de marxar a les 7 i estava tan enganxat que diu, no, jo em quedo perquè són molt interessants.
Són històries, però reals, en aquest cas.
Sí.
Repeteixo, enhorabona, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
Fem una pausa de 4 minuts i tornem. Anirem al carrer, ens espera Maria Xinxó.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.